Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Molta precaució avui en relació al vent i a la mala mà. Aquesta nit s'han arribat a registrar ratxes de fins a 116 km per hora, segons els registres de l'AEMET. Ha estat a la Serra del Fàbia. L'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà fins avui capvespre l'avís groc per vent a tota l'illa de Mallorca i també Menorca. També per fenòmens costaners adversos. En aquest cas, es preveu mantenir l'avís tot el dissabte. Miquel Salamanca, què ens espera? Bon dia.
Bon dia. Temps complicat avui encara, predomina el vent de mestral que podria arribar a superar els 100 km per hora tant a la Serra de Tramuntana com en el nord-est de Mallorca i els 80 a qualsevol punt de la resta de les Balears. Situació marítima complicada amb ones que podrien superar els 6 metres d'altura màxima tant a la boia de Sadragonera com en el cas de Maó. Esperam per avui una refrescada que podria ser bastant destacable respecte a les màximes que tinguérem ahir. Avui el termòmetre no passarà a 14 graus, les màximes més elevades, per tant, entre 12 i 14, i a la Serra de Tramuntana fins i tot per davall. Aquest ambient fred no vendrà acompanyat de precipitacions perquè avui en general farà sol i pot haver qualque nígol retingut a punts de la Serra de Tramuntana, també qualque pinzellada de nígols prims més espessors, pensant el capvespre a punt del nord de les Balears, però insistim, sense precipitacions. La resta del cap de setmana, demà fluixa el vent, però atenció, les mínimes aquesta pròxima nit hi podria haver qualque gelada puntual a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca.
Gràcies, Miquel, i atenció també a les carreteres perquè per perill de despreniments s'ha teat la carretera entre Puigpunyent i Esporles i també un petit tram entre Banyalbufar i Estellencs, però en aquest cas hi ha trànsit altern. Per tant, la circulació pot ser lenta. N'estarem ben pendents a qualsevol cas del temps, sobretot del vent i de les incidències que pugui deixar ara, però repassam altres temes en titulars. El govern rebutja el nou sistema de finançament autonòmic i avisa que acudirà als tribunals si obliga a pujar impostos. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Segons el delegat del govern a les Illes, el nou model assigna 412 milions més a l'any a les Balears. Entre els canvis, el Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA. Ara és un 50% en els dos casos.
Coldo García ha demanat que l'expresidenta balear, Francina Armengol, comparegui com a testimoni en el cas Mascaretes.
Mentrestant, l'actual executiu autonòmic demana explicacions a l'anterior govern d'Armengol després que s'hagi sabut que el comissionista Víctor de Aldama ha reconegut que va cobrar comissions per la venda de material sanitari a les Balears.
En successos, ha apunyalat un home de 30 anys a la plaça Gomila de Palma.
La Policia Nacional cerca l'agressor i no descarta que la víctima també agredís a una altra persona amb una arma blanca.
17 anys de presó per a la dona que va matar la seva tia de 91 anys i la ficà en una maleta Sineu.
L'acusada ha reconegut els fets que varen tenir lloc l'abril de 2024.
A Espanya s'ofereix com a mediador per una transició democràtica i pacífica a Veneçuela.
És la proposta que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez, en conversa amb la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, i també amb el líder opositor, Edmundo González.
I en un to més alegre i festiu, just han passat les festes de Nadal i ja s'ha començat a celebrar Sant Antoni i Sant Sebastià. Pel que fa al patró de Palma, avui és el pregonat a cort i la despertada del drap de Nacoca.
I les celebracions de Sant Antoni ja han començat. La plaça de la Concòrdia es va omplir per l'assaig del Gojos a Manacor. Avui, per la seva part, Son Cervera donarà el tret de sortir de les festes amb el ball del dimoni, inclòs el primer.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia, Real Mallorca. Afronta demà una exigente esta Valle que ha acabat un irregular Rayo Vallecano a les baixes de Manu Morlanes i Antonio Rayo. Tot això després que ahir el mallorquinisme es va acomiadar del que va ser durant 14 anys president del Club Centenari, Miquel Contestí, i que recordem va partir el passat 2 de gener als 92 anys d'edat.
Gràcies, Toni. 8 i 4 minuts. Ivan López, al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A El govern rebutja de ple la proposta de finançament autonòmic presentada pel Ministeri d'Hisenda. De fet, adverteix que anirà als tribunals si en la lletra petita se'ls obliga a pujar impostos. La presidenta Marga Proens ha denunciat a les xarxes socials que la proposta ministerial amenaça l'autonomia fiscal i maltracta les Balears.
El govern d'Espanya torna a menysprear els ciutadans de les Illes Balears amb una proposta que segueix maltractant les nostres illes. Són les paraules escrites per la presidenta a la xarxa social X. Tant ella per escrit com el portaveu Toni Costa, la roda de premsa posterior al Consell de Govern, s'han queixat que la proposta de Maria Jesús Montero no atén cap reivindicació, com les variables del creixement poblacional o la població flotant a l'arxipèlag.
No recoge ni una sola de las peticiones de Baleares, ni una. Ni recoge la población flotante, ni recoge el crecimiento poblacional.
Costa critica que l'acord s'hagi negociat abans amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i no amb les autonomies, i adverteix Montero que la principal línia vermella per a l'executiu de Proens és qualsevol intent d'imposar una pujada d'impostos, especialment del de successions i donacions.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
La proposta de finançament autonòmic assigna 412 milions més a l'any a les Balears, una xifra que ha donat el Ministeri, no ha donat el Ministeri, sinó el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez.
Assegura que amb aquest nou sistema l'arxipèlag se situa per damunt de la mitjana en finançament per habitant ajustat. Rodríguez exigeix al govern de Proens responsabilitat a l'hora de planificar el destí de l'increment de finançament.
Yo le pido al govern balear que esta mejora de financiación realmente se vuelque a esto, como el factor de insularidad. Se vuelque justamente allí donde lo necesitamos. Y está claro que hoy Baleares necesita mejorar esas listas de espera sanitaria que están en boca de todos y que están suponiendo pues unos serios problemas ya de lo que es el derecho al acceso a la salud pública.
Aquesta proposta de finançament està en un procés embrionari. No hi ha cap model de finançament senzill, però pel que han explicat aquest dissabte, pot ser el sistema més complet vist fins ara, amb moltes variables en funció de les característiques i el comportament de cada comunitat. D'una banda, el Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA, un 50% en els dos casos.
Aquest increment implicaria que la major part dels ingressos procedents dels dos grans impostos espanyols s'entreguin a les comunitats per reforçar els serveis públics. Segons la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, pretén eliminar les desigualtats actuals.
Un sistema que garantissara la solidaritat interterritorial, que redujera las diferencias actuales e injustificables en financiación por habitante, se estaban produciendo una brecha entre comunidad mejor financiada y comunidades peor financiadas que no tenía ningún tipo de justificación.
Aquest increment de l'impost de la renda i de l'IVA, a més de la incorporació d'altres impostos especials, com els del joc a la cistella d'impostos cedits per l'Estat, suposarà un augment addicional de 16.000 milions per les autonomies.
La ministra ha confirmat que el nou model tendirà a l'ordinalitat, és a dir, que cada comunitat rebi de l'Estat en funció d'allò que porti, tot i que no pot garantir l'aplicació d'aquest principi per a totes les comunitats.
Això perquè el principi s'alterarà en alguns casos per garantir que cap comunitat hi perdi, com és el cas d'Extremadura. En el model de repartiment es té en compte la insularitat, però la proposta del govern espanyol vol limitar el repartiment si es practica el conegut com a dumping fiscal.
Yo que haya territorios con mucha capacidad tributaria que no lo compartan, lo puedo entender. Lo que ya no puedo entender de ninguna manera es que territorios que tienen poca capacidad tributaria, además, le perdonen los impuestos a los ricos en su territorio y pidan más dinero al gobierno de España.
Montero ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera dimecres que ve i després la vol negociar de manera bilateral amb cada autonomia. La vicepresidenta reclama el suport del Partit Popular a la norma que haurà de consagrar el Congrés dels Diputats.
El 70% de 21.000 milions d'euros va a governar a comunitats governades per el Partit Popular. Y esto costaría mucho trabajo que el Partido Popular explicara en su territorio por qué no.
La proposta també dona a les comunitats autònomes la possibilitat de renunciar a l'actual sistema de lliurament a compte, rebent la part proporcional dels impostos, com ara l'IVA, dos anys després de la recaptació per passar a ingressar en temps real, si entren en un nou sistema de caixa compartida. La intenció ministerial és que el nou model entri en vigor el 2027 i tingui una durada de 5 anys com l'actual, que per cert du 12 anys caducat. Un darrer punt, la ministra ha assegurat que cap comunitat podrà rebre menys recursos que amb l'actual sistema.
Seguim amb temes econòmics referents a les illes. El darrer informe de la Sindicatura de Comptes corresponent al 2023 indica que les Balears varen tancar amb un superàvit del 0,35% sobre el producte interior brut i una reducció del deute de 290 milions d'euros. El responsable de l'òrgan, Joan Rosselló, veu favorable a la situació econòmica financera de la comunitat fa dos exercicis, amb algunes excepcions.
Una de les més rellevants, segons el síndic major, repeteix cada any, i és la del Servei de Salut, on cada any hi ha entorn de 200 milions d'euros de despesa fets sense pressupost o sense expedient. Una quantitat que perd importància en termes relatius, perquè el pressupost del departament augmenta. Ara bé, hi ha risc d'una mala gestió dels recursos. Malgrat aquestes dues qüestions, Rosselló ha incidit que la situació econòmica financera a les Balears és molt positiva des de 2020.
Per exemple, el 2023 van acabar amb un superàvit de 0,35% sobre el PIB quan podien tenir un dèficit de 0,3. És a dir, que la situació és molt més favorable de la que podrien haver tingut.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
Vuit i onze minuts, seguim en la plana política, però entrem ara també en els tribunals pel cas Mascareta. Escoldo García ha demanat que l'expresidenta balear, Francina Armengol, comparegui com a testimoni.
L'exassessor ministerial ha demanat al Tribunal Suprem la seva absolució de cara al judici per les presumptes irregularitats a la compra de mascaretes des del Ministeri de Transport durant la pandèmia, que també asseurà la banqueta dels acusats l'exministre José Luis Ábalos i l'empresari Víctor Daldama. En el seu escrit de defensa, l'advocada demana que declarin com a testimonis a la vista oral l'expresidenta de les Illes Balears i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'exministre de Sanitat i president català, Salvador Illa, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
El portaveu del govern i el Partit Popular demanen explicacions a l'anterior executiu progressista per la confessió del comissionista Víctor Daldama. En un escrit judicial presentat per la seva defensa, reconeix que va cobrar comissions per la venda de material sanitari a les Balears.
L'actual executiu considera que la confessió d'Aldama demostra que s'han saquejat dobles públics de la comunitat com a mínim per manca de control de l'expresident Armengol. El partit del govern, el PP, en boca del seu portaveu, Sebastià Sagreras, demana explicacions al PSI per haver permès, diu, un espoli públic.
Exigim als partits socialistes de les Illes Balears que s'expliquin i que expliquin quins membres del Partit Socialista de Balears se varen beneficiar d'aquest repartiment de comissions.
La número 2 del PSI, Rosario Sánchez, ha contestat al PP que en el marc del cas Mascaretes no s'ha citat cap socialista de les Illes ni tan sols com a testimoni.
No, jo crec que això és un tema que ha de quedar claríssim i que se van fer auditories de tota la despesa que se va fer en Covid per part de la intervenció general, per part de la Sindicatura de Comptes, i amb tot això el resultat és que no tenim cap imputat ni cap persona que hagi d'anar a declarar, citat per declarar, per tema de les mascaretes davant dels tribunals.
Per als socialistes, aquest assumpte d'Aldama és una cortina de fum, diuen, per tapar l'enrenou que suposa la reobertura de la investigació pel cas Vida Aislados, després que l'Audiència Provincial obligàs els jutjats d'Eivissa a continuar investigant el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'adjudicació del vídeo promocional La Vida Aislados durant la pandèmia i per coaccions a la interventora. El tribunal considera també que hi ha aspectes que només es podran dilucidar en un judici oral. Claudi Roig.
L'audiència respon a dos recursos presentats pel Partit Socialista i per la interventora Marian Tur després que el jutjat d'instrucció número 4 d'Eivissa sobresegués la causa fa més d'un any. El tribunal avala el procediment d'emergència emprat en aquesta tramitació, però considera que s'ha de continuar investigant si hi ha delicte en l'adjudicació a l'empresa fora d'escena perquè no es va consultar altres empreses i no s'havia acreditat la seva solvència tècnica. També insta a continuar la instrucció per presumptes coaccions del president Vicent Maria a la interventora. La interlocutòria destaca que només es podrà dilucidar en un judici oral si existia relació directa entre Marí i les persones que formaven part de l'adjudicatària, entre elles una exregidora del PP, i també les coaccions i lesions psicològiques que presumptament va patir la interventora.
La Policia Nacional investiga una baralla que ha acabat aquest divendres hora baixa amb un home ferit per arma blanca a la plaça Gomila de Palma. Segons els testimonis, la víctima va caure desplomat al carrer Joan Miró. El presumpte agressor està identificat i els agents el cercant.
L'home d'uns 30 anys presentava 3 punyalades, 2 en un braç i una altra a l'abdomen, que li ha perforat la bufeta. Va ser traslladat pels serveis d'emergències a l'Hospital Son Espases per ser intervingut d'urgència. S'investiga també si aquesta persona hauria agredit prèviament a una altra amb una arma blanca.
La dona que va matar la seva tia de 91 anys a Sineu ha estat condemnada a 17 anys de presó per un delicte d'homicidi agreujat. Ha reconegut haver mort a l'anciana en una vista de conformitat celebrada a l'Audiència de Palma.
L'acusada reconeix els fets i accepta 17 anys de presó i 8 de llibertat vigilada. La fiscalia la considera responsable d'un delicte d'homicidi agreujat, com dèiem, perquè es va fer contra una persona vulnerable. Eduardo Luna és l'advocat de la defensa.
Lo positivo de esta conformidad ha sido que se han tenido en cuenta las circunstancias de mi cliente, pues que era una persona de cierta edad, que no cometió el hecho buscando un ánimo de lucro o algún ánimo espurio detrás de los hechos, sino que simplemente fueron un cúmulo de circunstancias por temas psicológicos que ya venía arrastrando y por adicciones que también pues influyeron mucho en el momento de los hechos. Entonces, todo eso se ha valorado a la hora de llegar a esta conformidad con la Fiscalía.
Els fets van tenir lloc el diumenge 14 d'abril de 2024. La detinguda feia mesos que cuidava la seva tia, una dona de 91 anys, i l'hauria mort apunyalant-la amb un ganivet. Després la va traslladar des del seu pis, ubicat a Sineu, fins a la casa de l'anciana a Palma, dins una maleta de grans dimensions. A continuació, va cridar els serveis d'emergència i va explicar que la tia havia caigut per les escales amb l'objectiu d'obtenir el certificat de defunció.
A Ciutadella, el responsable de l'onada de robatoris d'aquesta campanya de Nadal ha estat detingut per la Policia Nacional.
Se l'acusa de robatori amb força a 6 establiments, concretament a un restaurant, un club de jubilats, 2 bars i un supermercat. Sempre actuava de la mateixa manera, enduent-se doblers en efectiu i objectes per un valor d'entre 100 i 2.000 euros.
I tancam el blat de successos amb un accident. Una ciclista es troba ferida greu a causa d'haver estat atropellada per un autobús del TIP a la plaça d'Espanya de Palma.
L'accident es va produir a Aerobaixa quan el vehicle iniciava la marxa amb el semàfor al seu favor. Els serveis d'emergències varen traslladar la víctima a l'Hospital Son Espases. La policia local ha obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes d'aquest atropellament. Segons les primeres informacions, l'accident es va produir quan el vehicle iniciava la marxa, com dèiem, amb el semàfor en verd.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 17 minuts, el Consell de Govern ha donat llum verda a la creació de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme, que se centrarà a combatre aquestes pràctiques il·legals en 4 àmbits: els allotjaments turístics, el transport, el comerç i l'oci. L'objectiu, segons ha explicat la vicepresidenta segona, Maria Antònia Estarelles, és fer feina entre administració i cadascun dels sectors per analitzar la situació, cercar solucions i posar-les en pràctica per acabar amb una xacra que perjudica l'economia, especialment de tots aquells que fan bé la seva feina, ha dit.
La Mesa de Lluita contra l'Intrusisme serà un òrgan col·legiat d'assessorament, suport i estudi amb representants de totes les administracions implicades, els agents socials i els operadors econòmics. El primer pas, segons ha explicat Estarelles, serà fer un estudi de cada sector per establir quina és la situació i, a partir d'aquí, proposar mesures pràctiques i efectives.
Posar foco entre tots a uns problemes que ja són molt endèmics a dins el nostre, sobretot, sistema econòmic, i que de veritat se posin mesures de correcció de totes aquestes pràctiques que fan malbé en aquells que aposten per estar a dins dels processos legals i econòmics que estan regulats per diferents normatives.
A les Balears, l'intrusisme afecta sectors estratègics com l'allotjament turístic, el transport, el comerç i l'oci. Segons denuncien els afectats i confirma l'administració, aquesta oferta il·legal genera molts perjudicis en tots els àmbits, ja que posen en risc l'equilibri territorial, la sostenibilitat mediambiental, l'accés als serveis públics, el benestar de la població resident i també la convivència. La mesa s'ha de constituir en un termini màxim de 3 mesos.
El Consell de Govern, a més, també ha aprovat aquest divendres l'increment dels 7 cenis per al professorat dels centres concertats, tal com marca l'acord de la Mesa d'Ensenyament, i ha autoritzat les despeses de fins a 40.000 euros per obres d'emergència del CEIP de Can Misses pels desperfectes de la Dana del passat mes de setembre. La partida més grossa, però, se l'endú la desalinitzadora de la Badia de Palma, que se'n reformarà per gairebé 60 milions d'euros.
La partida inclou, a més de la remodelació integral, el posterior servei d'explotació, manteniment, conservació i operació d'aquesta instal·lació. El contracte que ara es licitarà estableix un termini d'execució de 32 mesos i un període d'explotació de 43 anys. El portaveu de l'executiu, Toni Costa, assegura que és un projecte estratègic per tota la badia de Palma.
Una infraestructura estratègica del sistema d'abastament de Mallorca i en millorarà l'eficiència energètica. Com se poden vostès imaginar, és una infraestructura estratègica amb un cost molt elevat, però que ens enorgulleix poder d'avui autoritzar la seva despesa perquè és una infraestructura essencial per Mallorca i per Palma.
El Consell de Govern ha estat informat també aquest divendres del cessament voluntari del director gerent de l'Institut Balear de l'Energia, Hernando Rayo. De moment, no s'ha anunciat qui en serà el substitut.
I el govern ha iniciat una enquesta a la ciutadania per avaluar com els residents de les Illes Balears perceben el problema de l'habitatge per incorporar aquestes dades al futur observatori de l'habitatge.
Les dades que es recopilaran formaran part d'una operació estadística que té com a objectiu sondejar la conjuntura del mercat des del punt de vista de la demanda. Els principals resultats seran en base a indicadors de necessitat i demanda, més d'altres informacions relacionades, com per exemple la seva capacitat financera.
En relació amb aquest anunci, Jaume Garau, de l'Observatori sobre el model de ciutat Palma 21, assegura que l'enquesta també hauria de demanar als ciutadans quines possibles solucions veuen a la qüestió de l'habitatge.
Sempre és bo que una enquesta tingui dues vessants. Una, de diagnòstic, després seria de demanar a la gent quines solucions hi veu. Si són solucions que se poden fer des del nostre govern, per exemple, el tema del topatge de preus, o si se pot fer amb una introducció de més vivenda pública, quines són les solucions que veu la gent.
Precisament, Més per Menorca se concentrarà dia 18 de gener al Toro per defensar el dret dels residents a viure dignament.
L'accés a l'habitatge, la protecció de la pagesia com a garantia de preservació del territori, la igualtat entre totes les persones i el dret a viure plenament en la llengua i la cultura pròpia són alguns dels eixos centrals del seu manifest. La concentració tindrà lloc a les 12:30 diumenge que ve. Esteve Barceló és coordinador general de Més per Menorca.
El motiu de sediar del poble de Menorca, enguany hem pensat donar una mica aquest caire reivindicatiu que hauria, pensant que hauria de tenir aquesta data per la gent de Menorca, i d'aquí que proposem aquesta concentració oberta a tots els col·lectius, entitats, persones i altres forces polítiques que s'hi vulguin afegir per defensar una mica els trets que ens caracteritzen com a poble i les principals problemàtiques que tenim avui en dia, com és, per exemple, el dret a l'accés a l'habitatge.
A més de la lectura del manifest, l'acte inclourà la participació d'artistes locals amb música i glosat per donar-hi un caràcter reivindicatiu i popular.
El 8:22, en clau estatal internacional, Espanya s'ofereix com a mediador per a una transició democràtica i pacífica a Venezuela. És la proposta que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez, en conversa amb la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, i amb el líder opositor, Edmundo González.
I liderada pels mateixos veneçolans, ha afegit Sánchez en un missatge a la xarxa social X. El president també ha indicat que el seu govern vol acompanyar el país en aquesta nova etapa. No és l'únic moviment polític, però, de les darreres hores. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que parlarà amb la líder opositora Corina Machado sobre la seva capacitat per jugar un possible rol en el futur de Venezuela quan tots dos es trobin la setmana pròxima a Washington.
Do you have any plans to meet with her? And would you accept the Nobel Prize she wants to hand to you?
Well, I understand she's coming in next week sometime.
Hauré de parlar amb ella, crec que és molt amable per la seva part voler venir, ha dit Trump en una entrevista a la cadena americana Fox News. Preguntat sobre si acceptaria el Premi Nobel de la Pau, que Machado li va dedicar fa unes setmanes, ha reiterat que ningú en la història es mereix més que ell, que ningú més ha resultat guerres. També s'ha referit a les empreses petroleres.
You know, biggest oil people in the world, they're all coming here at the top. 14 companies are coming here. They're going to go in.
Està prevista una trobada amb els representants de 14 empreses petrolieres que treballaran en la reconstrucció de la infraestructura del cru a Venezuela. Mentrestant, controlarem el petroli per un temps indefinit, ha detallat Trump. Entre les petrolieres citades està l'espanyola Repsol, que ja ha avançat que sol·licitarà al govern dels Estats Units reprendre les exportacions de cru del país, activitat paralitzada des de maig quan la Casa Blanca li va revocar el permís. Ha afegit que podria triplicar la producció en els pròxims anys.
A tot això ja són a l'estat els 5 presos espanyols que ha alliberat Veneçuela. Tots es troben en bon estat de salut.
Els espanyols, fins dijous, presos a Veneçuela, han estat més d'un any internats, a excepció d'un periodista arrestat aquest estiu passat. A més dels espanyols, també ha quedat en llibertat l'excandidat presidencial Enrique Márquez, que va ser arrestat pocs dies després de la investidura de Nicolás Maduro fa just un any. I això, deien els familiars i amics dels presos a la seva arribada a l'aeroport madrileny.
Todavía hay gente que falta por liberar y tenemos que seguir luchando para que liberen a todos los presos políticos. Pero hoy estamos felices porque recibimos a Rocío San Miguel y a su hermano, que pertenece a una ONG Refugiados Sin Frontera.
No son todos los españoles que han sido liberados, quedan españoles que están presos, quedan europeos presos, pero además recordemos que son 869 presos políticos. Se acordó una liberación masiva de presos políticos el día de ayer y esa liberación no se dio.
Més coses. Segona nit de protestes a Catalunya per l'aprovació de l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, amb desenes de tractors tallant les principals vies als ports i a la frontera amb França.
Els pagesos es mostren decebuts pel vot a favor d'Espanya. Consideren que l'entrada de productes importats de l'Amèrica Llatina els faran la competència perquè seran més barats amb la retirada dels aranzels. Assenyalen que continuaran lluitant i, de moment, no desconvoquen aquests talls de carreteres. França, Hongria i Polònia s'han oposat, com estava previst. Itàlia s'ha de cantar finalment pel sí a Mercosur després de canviar de posició.
I de la plana nacional, diversos successos de darrera hora. Una persona ha mort i el manco 9 més han resultat ferides després d'una explosió en un edifici de la barriada de Carabanchel, a Madrid. L'explosió ha causat el col·lapse de la coberta de la finca, segons ha informat el Servei d'Emergència de Madrid.
32 habitatges han estat desallotjats i, segons els bombers, els veïnats no podran tornar a casa seva durant 2 o 3 dies perquè s'investiga si la infraestructura de l'edifici ha pogut resultar afectada. De moment, se'n desconeixen les causes, però hi ha indicis que podria ser per una explosió de gas. Francisco Martín Aguirre és el delegat del govern a Madrid.
Esta mañana hemos tenido que lamentar un incendio en Ciempozuelos que ha significado el fallecimiento de un vecino de este municipio y ahora nos encontramos en Carabanchel, donde también, tras una explosión de gas, pues tenemos que lamentar el derrumbe en un edificio que ha ocasionado el fallecimiento de una mujer. Y de momento tenemos constancia de un total de otros 9 heridos, 8 leves y uno más grave que ha sido trasladado al hospital.
També ha perdut la vida un home de 42 anys en un tiroteig aquest divendres en un habitatge situat a la localitat madrilenya de Getafe.
I un altre home de 27 anys n'ha resultat ferit. Segons fonts policials, en arribar els agents s'han trobat a una de les víctimes ja morta i han atès a l'altra de les ferides fins a l'arribada dels sanitaris que l'han traslladat a l'hospital Severo Ochoa. El grup d'homicidis de la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació. Lourdes Camacho és cap de guàrdia del SAMU 1-2 a Madrid i explica la intervenció.
Un varón de 42 años con 2 lesiones por arma de fuego en abdomen y en cuello. Finalmente ha resultado fallecido. Hemos atendido a otro varón de 27 años con un traumatismo craneoencefálico leve y trasladado a hospital de referencia.
I detingut un home de 84 anys per apunyalar una dona a l'abdomen a Pamplona.
Ha estat un agent de la policia foral que estava fora de servei qui ha reduït i detingut l'ancià després d'agredir una dona de mitjana edat al carrer. La víctima ha resultat ferida de diversa consideració. L'han traslladada a l'Hospital Universitari de Navarra. La policia ha confirmat que la víctima i el suposat agressor es coneixien, però no han precisat si es tracta d'una agressió masclista.
Darrers apunts. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat que va estar informat en temps real el dia de la Dana, ja que va intercanviar 23 missatges amb l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, entre les 8 i les 11 i mitja del vespre, el 29 d'octubre del 2024. Recordem que la Dana va deixar un total de 230 morts a la Comunitat Valenciana.
Feijóo ha declarat aquest divendres durant més de 5 hores per videoconferència al seu despatx del Congrés i ha reconegut que es va confondre quan va dir davant els mitjans de comunicació que va estar informat des del dilluns, el dia previ a la Dana, ja que volia dir dimarts i dimecres, i assegura que ell mateix ho va aclarir des d'un principi. El líder dels populars també ha dit que el president del govern central, Pedro Sánchez, va influir en la decisió de no declarar l'emergència nacional.
he podido confirmar que a las 19:59 le mando el primer mensaje al señor Mazón, eso constaba en los autos, y me pongo inmediatamente a disposición en lo que pueda ser útil al presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana.
Per part seva, el PSOE ha demanat la dimissió de Feijóo per mentir, diuen, sobre els missatges que va intercanviar amb Mazón el dia de la dana.
La secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, acusa Feijóo de mentir a les víctimes per salvar-se ell.
Exijo al señor Feijóo que pida perdón a los familiares de las víctimas fallecidas en esta dana. Exijo al señor Pérez Llorca que pida perdón a las víctimas por una cosa muy concreta, la mentira de Feijóo y las mentiras del señor Mazón.
Les 8:30 repassem ara els principals titulars. L'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà fins avui cap vespre l'avís groc per vent a tota l'illa de Mallorca i a Menorca.
A la Serra d'Alfàbia s'han registrat ratxes de fins a 116 km/h, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. D'altra banda, també hi ha avís groc per fenòmens costaners adversos. En aquest cas, es preveu mantenir l'avís tot el dia d'avui.
El govern rebutja el nou sistema de finançament autonòmic i avisa que acudirà als tribunals si obliga a pujar impostos.
Segons el delegat del govern a les Illes, el nou model signa 412 milions més a l'any a les Balears. Entre els canvis, el Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA. Ara és un 50% en els dos casos.
Koldo García ha demanat que l'expresident de Balear, Francina Armengol, comparegui com a testimoni en el cas Mascaretes.
Mentrestant, l'actual executiu autonòmic demana explicacions a l'anterior govern d'Armengol després que s'hagi sabut que el comissionista Víctor de Aldama ha reconegut que va cobrar comissions per la venda de material sanitari a les Balears.
En successos ha apunyalat un home de 30 anys a la plaça Gomila de Palma.
La Policia Nacional cerca l'agressor, no descarta que la víctima també agredís a una altra persona amb una arma blanca.
17 anys de presó per a la dona que va matar la seva tia de 91 anys i la ficà en una maleta sineu.
L'acusada ha reconegut els fets que van tenir lloc l'abril de 2024.
A Espanya s'ofereix com a mediador per a una transició democràtica i pacífica a Venezuela.
És la proposta que ha fet el president del govern central, Pedro Sánchez, en conversa amb la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, i amb el líder opositor Edmundo González.
I en un to més alegre, just han passat les festes de Nadal i ja s'ha començat a celebrar Sant Antoni i Sant Sebastià. Pel que fa al patró de Palma, avui és el pregonat a cort i la despertada del drac de Napoca.
I les celebracions de Sant Antoni ja han començat. La plaça de la Concòrdia es va omplir per l'assaig dels gojos a Manacor i avui, per part seva, Son Cervera donarà el tret de sortida a les festes amb el primer ball del dimoni.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I fem ara també un repàs a les portades dels diaris publicats avui en paper, amb titulars dedicats al model de finançament autonòmic anunciat per l'executiu central. Última hora diu: Balears guanyarà 412 milions amb la proposta, i matisa que el govern denuncia que no s'han escoltat les seves peticions.
Dues fotografies comparteixen espai en aquesta primera plana, la més gran del multitudinari assaig dels goigs, que van omplir un any més la plaça de la Concòrdia, com vos hem explicat a l'informatiu, amb els manacorins cantant a Sant Antoni. L'altra imatge també és de cultura, l'actuació de Miguel Ríos, que sedueix l'auditorium amb el seu rock. També un espai empatí per al comiat emotiu del mallorquinisme Miquel Contestí, un dels presidents més importants de la història del club.
Més directes al titular de Diari de Mallorca, diu: rebuig frontal del govern al model de finançament de Montero. Afegeix que el portaveu Antoni Costa ha amenaçat amb la via judicial si es limita la capacitat de reduir impostos a la comunitat.
També en aquesta portada veiem el cantant andalús Miguel Ríos acompanyat del cerverí Jaume Anglada en una trobada amistosa durant la prèvia del concert. Un apunt amb mobilitat diu que els punts saturats de la xarxa viària guanyen fins a 5.000 cotxes diaris. Referent a les festes de Sant Antoni, que ja s'han encetat, imatge molt semblant de l'assaig dels goigs de Manacor, i un apunt sobre les espinagades, recepta típica de l'època, que diu el diari, guanyen espai en els fons perquè es deixen de fer a casa.
Ens fixam ara en el periòdico d'Eivissa, diu: la reforma judicial ja provoca els primers taps en els jutjats d'Eivissa. Detalla que els sistemes informàtics informàtics no estan preparats i les demandes interposades aquest dia a l'illa no s'han pogut registrar. La fotografia mostra una grua de 30 metres que s'ha desplomat sobre un edifici en obres a Platja d'en Bossa.
I mateixa imatge centra la portada de Diario d'Eivissa, que apunta el temporal de vent com la causa d'aquest accident, que això sí, no ha provocat ferits. El titular en gros va per un altre camí. L'espera per una inspecció de la ITV supera els 4 mesos. Afegeix que les dues noves estacions mòbils que el Consell Insular ha tret a concurs estaran ubicades en terrenys privats.
El titular de Menorca Diario tira per habitatge. La firma d'hipoteques es dispara un 70% al darrer any, tot i exigir 70.000 euros d'estalvis.
Un altre hivern sense rastre d'obres a Serpentona, urbanització de Ciutadella, amb problemes crònics d'aparcament i vessaments que afecten que la Galdana es pot llegir en petit. I també que s'ha denunciat la manca d'un tracte digne a un intern del geriàtric de l'AEO que va morir. L'Ajuntament ha demanat explicacions a la concessionària.
Els rotatius de tirada nacional tenen dos clars temes principals, el finançament autonòmic i la situació política a Venezuela. El més paritari és El Mundo, amb la portada a parts iguals. Sobre el model econòmic diu que Sánchez dona a Catalunya un 182% més que Extremadura i un 25% més que Aragó. El País Llatí mostra una fotografia dels presos polítics alliberats arribats a Madrid, mentre que Trump frena una altra incursió de lliberacions i obrirà les ambaixades.
El País ofereix una entrevista al president colombià Gustavo Petro i la seva frase temia que m'ho corregués el mateix que Maduro. L'ABC dedica tota la primera plana a Venezuela amb fotografia de la retrobada dels presos alliberats amb els seus familiars i la xifra de 800 presos més que encara esperen resolució. Titula Aldama informava Delsi sobre l'oposició venezolana a Espanya en referència a una reunió entre Sánchez i l'opositor exiliat Leopoldo López el 2020. Acabam amb La Vanguardia, que dona protagonisme a l'ambiciós pla de finançament autonòmic. Qualifica que inicia un camí incert. En aquest cas, el diari destaca l'acord amb Mercosur i la protesta del sector agrícola que es repeteix a països com Espanya i Itàlia.
8:36, arriba Toni Tenerife en tota l'actualitat esportiva.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Tens per la informació esportiva aquí a IBT Ràdio. El mallorquinisme es va acomiadar ahir del que va ser durant 14 anys el que diuen que ha estat el millor president de la història centenària del Real Mallorca, Miguel Contestí Cardell. Va ser a l'església de la Nostra Senyora de la Lactància, a Serenal, on expresidents com Montigal Més i Guillem Reynés, directius com el miser José María Lafuente, entrenadors com Joan Serra Ferrer i jugadors de l'època de Miquel Contestí com Miquel Àngel Nadal, Xixi Soler, Damià Mel, Paquete Higuera, Miquel Bernat Salmolondro, García Amayo, etc., van ser presents a una cerimònia senzilla, íntima, personal, on també hi va ser l'actual CEO del Club Vermell, Alfonso Díaz, al igual que Pep Ginard, president de l'Associació d'Alfonsinos. Sentim a dos expresidents, dues veus autoritzades del que va suposar la figura d'una persona que ja forma part de la història del Mallorca, don Miquel Contestí. Per aquest ordre, sentim a Montigal Més i Guillem Reynés.
En Miquel, per tot nosaltres, sempre ha estat un faro, una imatge que tenim tots en el record per el que va fer per el Mallorca, com tots sabem. 12 o 13 anys se diuen ràpid, però en aquell temps no era fàcil.
El definiria com una persona amb una grandíssima personalitat. Una personalitat cautivadora, perquè ell ens esgolava a tothom i, sobretot, que el mallorquinisme sempre estirà en deute amb ell.
El que fa la veu de l'aficionat, del seguidor del mallorquinisme, una paraula al president del moviment mallorquinista, Sebastià Oliver. També va dir el següent al micròfons d'IVA 3 Televisió.
En Miquel va ser com aquell qui diu tot. Si som aquí ara, en Mallorca, en aquests moments, gràcies a ell, bé, amb altres també, evidentment, però a ell és gràcies a ell. Mort va salvar la Mallorca.
Sense cap dubte, el millor homenatge que se li pot fer a Miquel Contestí seria un triomf a Vallecas, en partit que demà jugarà el Real Mallorca a partir de les dues. Un partit on Jagoba Arrasate no pot disposar de dues peses imprescindibles pel de Berriatua, els capitans Antonio Rayo i Manu Morlanes. D'aquesta forma, Omar Mascarell, que fa dies va tornar de la Copa d'Àfrica, sembla que serà titular de sortida. Pel que fa a Rayo, a priori toca ser Malascumbula el seu substitut. Aquest migdia Arrasate parlarà a la prèvia del partit amb una llista de convocats que, sense cap dubte, serà tot un tractat d'intencions de cara al que passi demà a Vallecas. Per cert, ahir es va avançar un partit corresponent a la 19a jornada a primera divisió, amb un marcador que crida l'atenció i que deixa ben a les clares que la lluita per descens no es resumirà ni es comprimirà en 3 o 4 equips, sinó que pot ser que n'hi hagi bastant més. Getafe 1, Real Societat 2. Els de José Bordalats, molt minvats per les baixes, sumen ja 4 derrotes i només un empat els darrers 5 partits de Lliga, és a dir, un punt de 15. Pràcticament nombres, xifres de segona divisió. Sentim precisament un José Bordalás que llança aquest missatge, sense dir noms, al seu president, Ángel Torres.
Esto es primera división y bueno, no se puede competir con chicos que no tienen experiencia, que vienen de jugar de segunda red y bueno, no se lo deseo absolutamente a nadie y creo que no merezco lo que está ocurriendo esta temporada.
Repetim alerta el que pugui succeir amb el Getafe i tot s'ha de dir amb el seu tècnic José Bordalás. Avui tenim 4 partits més, a les 2 Real Oviedo Real Betis, a les 4 i quart Villarreal Deportiu a la B, 6 i mitja Girona Osasuna, i a les 9 del vespre tancant jornada València Elx. Parlant de la segona red de la 18a jornada, grup tercer, amb Morant i ficat pels equips balears que juguen demà diumenge tots a les 12 del migdia. Bona banda, tenim un endaix Terrassa que té l'interès precisament en el conjunt local i en el nombre de futbolistes que ha perdut en les darreres setmanes. D'aquesta forma, David Valverde s'ha anat al Verón Star a la primera divisió de Bulgària. També s'ha anat Vicente Meca, Juston Ley s'ha anat al Manacó, Chema Lorente al Cieza, al igual que Toni Navarro i Adia Flaquer, que s'han anat de la disciplina del conjunt de José Contreras, que només s'ha incorporat al davanter del Motril, Nico Cata. Rep un rival, el Terrassa d'Oriol Alsina, que s'ha reforçat amb dos futbolistes de primera federació, Nahuel Arroyo del Talavera i Sergio Cortés, ets del Centre d'Esport Sabadell i en el seu moment del Mallorca. A les 12 també se juga l'Eivissa Olot, recordar que el de Raúl Cassany incorporen el jove talent del Manacó, Sergi Frau. També tenim a les 12 l'Atleti Balears Barbastro. Luis Blanco, per cert, ja no compta amb Carlos Furió, que ha deixat la disciplina blanquiblava, però sí amb el lateral Marc Lachebre del Bergantinos i el davanter Adri Català, que ja ho tenia, però ja ara mateix ja té fitxa de primer equip. Sentim a Luis Blanco a la prèvia del partit.
El Barbastro es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con perfiles adecuados para ello. Compiten siempre en cada partido. Fuera de casa es un equipo aguerrido, difícil de ganar. No ha perdido muy pocos partidos. Creo que llevaba 3 o 4 partidos sin perder fuera de casa. O sea, difícil. Es un partido exigente aquí en nuestro campo.
També juga a les 12 de demà de diumenge el líder, el Poblense, que rep el filial del Girona. Recordem que els Poblers han perdut per la segona volta, per diferents motius, el seu capità Pep Vidal, que deixa el futbol, i Andrés García, dissortadament per una greu lesió. Per recupera el davanter que jugava al Club Esportiu Manacó aquesta temporada, Marco Alarcón. I també el Porrera juga a les 12 de demà diumenge davant del Sant Andreu. N'hi ha molt de moviments en el club Porreran. De fet, Jaume Mut ja té confirmat les incorporacions d'Alberto Villapalos, que prové del Racing de Madrid, de Juliano Obertino, que no tenia equip, de Miquel Alorde, que ja ha debutat, prové de Lealtat, al igual que Toni Torregrossa, de Planes de Calvià. El capítol de sortides, de moment, confirmades Joan Sorell, Gabri Santos, que s'afegeixen a les ja esmentades setmanes enrere de Dani López i Dani Amengual. Canviant de registre, mostrant cap al futbol sala en la 17a jornada primera amb l'Illes Balears Palma Futsal, que visita el pavelló Vista Alegre per jugar davant del Còrdoba, aquí que està a la zona tema de la classificació, amb 21 punts per 27 del Palma, que és quart. Un partit que arriba doncs just abans d'una nova aturada de competició, en aquest cas per l'europeu de seleccions. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, a la prèvia del partit.
Llegamos en buena línea, ¿no? A nivel general, creo que venimos haciendo ya desde hace tiempo buenos partidos. A nivel físico, a ver cómo nos encontramos, porque vamos a jugar en una semana 4 partidos, ¿no? Puede pesar, y más contra un equipo que viene haciendo una grandísima temporada, ¿no? Creo que Córdoba ha sido una de las sensaciones en esta primera vuelta, ¿no? Solemos estar muy parejos en el marcador, así que es un partido que nos van a exigir mucho. Nos van a obligar a estar muy concentrados y a hacer un gran partido.
I pel que fa a la segona divisió, 14a jornada en aquesta categoria, a la 1 es juga el partit del filial del Jaén Paraíso Interior, l'Avanza Jaén, que arran la visita del Gasifred Atlàtic, un partit on per cert ja no hi serà present l'ala del conjunt Vicent Miguel León, que ha rescindit el contracte, el seu contracte, amb l'entitat de Vila. En bàsquet, 16a jornada a la primera federació, amb un partit que s'avança la jornada d'avui. A les 7 es juga el grup Alega Cantàbria, Palmer Bàsquet, que recordem que és cué de la classificació, això sí, empatat amb el Tizona i amb el Melilla, amb només 2 triomfs al seu caseller. I baixen els 2 darrers, o sigui que encara té opcions. L'equip que ara entrena Juan Díaz, que és el 3er entrenador de la temporada del Palmer Bàsquet.
Por supuesto, tengo ilusión. Cuando me lo han dicho así a bote pronto, me he ilusionado mucho. Creo que es una oportunidad enorme para mí y creo que soy un privilegiado también, ¿no? Y estoy muy agradecido, aunque sabemos, ¿no?, la circunstancia en la que estamos, pero yo lo tomo con mucha ambición.
Per demà juga a les 6 el Fiwi Palma Estudiantes i el Tizona Burgos Estia de Menorca. La Lliga Challenge, 15a jornada per un azul marino sense cap dubte tot poderós i que vol superar el rècord de partits guanyats de forma consecutiva que té el Leganés des de la passada temporada. Ret avui a les 7 la visita del Castelló, que és de 0 a només 4 triomfs al seu caseller. Un rival a priori molt assequible per les jugadores que prepara Albert Antuña, el que sentim a la prèvia del partit.
El récord, obviamente, estaría genial, pero estaría genial porque significaría que ganamos, que acaba la primera vuelta imbatido, que logramos algo que no ha conseguido nadie, pero sería anecdótico, ¿no? Obviamente, se celebraría como una victoria más y empezaríamos a pensar en Ardoy. Yo creo que ha sido una semana normal. Una o varias jugadoras seguro que no saben ni que hay un récord.
I a segona federació, Clar Sant Antoni rep a l'excel la visita del Mataró, aquí que només suma 3 triomfs en Lliga i que ara mateix frega les places de descens. Parla el tècnic del Clar Sant Antoni, Josep Maria Barrocal.
Mataró és un equip que té poques victòries, però que ha competit molt millor que les victòries que té en molts partits. Ara han fitxat el Tomaic, crec, un pivot que crec que els ajudarà, i bé, com sempre, amb ganes de jugar a casa, però amb molta responsabilitat, sabent la dificultat del partit i sabent que cal jugar 40 minuts. Tenen talent, tenen punts, Mataró.
I tancam amb 2 apunts. El primer de vòlei a l'Espanyola masculina. Avui es disputa la 12a jornada, les 6. Connecta Balear Manacor, grup accessori a Alexis González. És l'entrenador del conjunt manacorí.
Estamos bien para lo que queremos el fin de semana, que como te decía anteriormente, un partido peleado, un partido de equipos de la tabla arriba de las posiciones y nada, yo creo que va a ser un partido igualado, un partido que se va a definir por detalles como se hacen con los equipos de arriba.
I pel que fa a la Copa Príncep, Mallorca Voleipalma juga a les 9:30 al segon partit de la fase de grups de Malta, el Barça Voleibol. Un triomf de Baltes Blaugrana li donaria el passaport cap a les semifinals, que jugarien avui hora baixa al pavelló Príncep d'Astúries a Pinto, Madrid. I tancam amb el Dakar, amb un nom propi de Llorenç Fluixà, que es consolida el top 15 del Rally Dakar després de la 6a etapa. amb una especial cronòmetre de més de 300 quilòmetres. El mallorquí va acabar a la 26a posició de la modalitat de clàssics en una nova jornada d'autèntica resistència. Així acaba la primera part de la prova, perquè avui li toca jornada de descans al desert d'Aràbia. Amb aquest punt del Dakar ho deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Avui 50 minuts, anem amb alguns apunts més abans de donar pas a la cultura. Els ciutadans alemanys destinaran de més 86.000 milions d'euros a vacances i viatges durant aquest 2026, segons xifres que ha fet saber l'Associació Alemanya de Viatges. Aquesta quantitat de doblet suposa un augment de la despesa en un 3% en relació amb l'any passat. Segons les previsions d'aquesta entitat, entre els alemanys augmentarà la demanda de creuers, viatges de llarga distància i les destinacions clàssiques de platja. Pel que fa a les compres amb antelació, una part important d'aquestes reserves tenen Turquia com a destinació preferent, tot i que augmenti la despesa, el que minva, això sí, lleugerament és el nombre de viatgers. Segons l'Associació Alemanya de Viatges, això es deu a la incertesa que causa la situació geopolítica mundial. I en clau també econòmica, però municipal, Ferreries gestionarà enguany 9,2 milions d'euros, que és un 14% manco que el 2025, un descens que es deu principalment a la reducció del finançament d'altres administracions. El Barla, Pedro Pons, assegura que després d'un inici de mandat centrat a captar fons, ara és el moment d'executar-los.
I passa això, que les inversions, que és un capítol que sol ser bastant gros, quan davalla el finançament en el que pots accedir, evidentment això afecta en el pressupost i Ferreries, pues, com a altres bandes, és també en aquest cas, que ara tenim molt de doblets ja compromesos i ara ens han de dedicar a executar el que ens van donar aquests anys.
Entre els projectes més immediats hi ha inversions en el cicle de l'aigua i també de l'habitatge públic. I ara sí, un darrer punt abans d'anar amb la cultura. Entra en vigor avui dissabte la reforma circulatòria al centre de Porreres, que afecta tres carrers principals que canvien de direcció. L'Ajuntament assegura que els canvis s'han fet per afavorir la mobilitat de les persones que van a peu i també el trànsit rodat. Hi ha comerciants i veïnats, però, que hi estan en contra.
Els canvis afecten tres dels carrers més cèntrics del poble. Són el carrer de la Santa Creu, el de l'Almoina i el del Prevere Agustí Font. Mentre alguns ja s'hi comencen a vessar, n'hi ha d'altres, sobretot comerciants, que pensen que si s'elimina l'accés als vehicles per l'entrada de Palma cap al centre, els negocis se'n veuran afectats.
Jo ara m'he donat compte, però ara ho fan molt bé. Hem de tenir un poc de paciència.
Hombre, ara això és una cosa nova i fins que no hagin agafat ritme, ben per de més que no.
Hombre, anirà millor per llevar cotxes del centre, però en els residents aquest canvi tampoc no mos ha acabat d'agradar.
I més bé que poguessin venir, perquè la gent que ve de fora voldria més que vengués per amunt i pogués venir cap a la plaça, almenys.
L'Ajuntament assegura que perquè la gent visitant tingui bo de trobar el centre, milloraran la senyalització. Això ho va explicar la batllessa de Porreres, Xisca Mora.
Nosaltres hem comanat des de la regidoria de comerç que jo gestiono tota una senyalítica urbana perquè la gent que pugui entrar a dins el poble pot sàpiga cap a on ha d'anar, on ha de centre comercial, on ha de centre del poble.
La reforma circulatòria, assegura l'Ajuntament, cobrarà més sentit quan es construeixi la ronda. La previsió és que les obres comencin d'aquí a mig any.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Després que ahir la plaça de la Concòrdia de Manacor s'omplís per l'assaig dels Goigs, avui Son Cervera dona el tret de sortida a les festes de Sant Antoni, un programa que s'allargarà fins al dissabte 24 i que combina tradició, cultura popular i participació ciutadana. La programació d'aquest dissabte comença amb sa troncada, la recollida de llenya per als foguerons, seguida d'un dinar popular. Avui a Baixa, el Firó serà el gran protagonista i tindrà lloc el Botifarran i Ran Ran, una caminada festiva oberta a tothom. Al vespre, davant la rectoria, se celebrarà el primer ball del dimoni que donarà pas a un concert de folk i el tradicional correfoc.
El Firó tornarà a omplir el poble amb una trentena de paradetes d'artesania i producte local amb propostes de roba, decoració, complements i gastronomia, majoritàriament de productors del mateix municipi. Entre les novetats d'enguany destaca la primera exposició fotogràfica Sant Antoni Cerverí, que recull imatges d'edicions anteriors i mostra l'evolució i l'ambient característic d'aquesta festa del poble cerverí. Es podrà visitar l'espai cultural. Demà, diumenge, dia 11 de gener, l'activitat començarà a les 10 del matí amb el Fironet, també a la plaça de Sant Joan, i a partir de les 12:30 tindrà lloc l'assaig de completes que sentim ara de fons amb l'Escola Municipal de Música i la Banda de Música.
Però com dèiem a l'inici, ahir ja va ser l'assaig dels Goigs a Manacor, avui dissabte. Entre les 10:30 i les 12:30 se celebrarà la 34a mostra de dibuix infantil i el 7è taller de flors de paper, també el claustre de Sant Vicenç Ferrer. A les 11:15 sortirà la cercavila dels sonadors de Sant Antoni, que recorrerà el centre de la ciutat, i la jornada es tancarà a les 7 a l'Auditori de Manacor, amb el concert Les Músiques de Sant Antoni, a càrrec de la Banda de Música de Manacor i Arts Antiques.
A Porto Cristo, Sant Antoni també es viu intensament. Aquest cap de setmana i durant els pròxims dies hi haurà torrades populars, sortida dels dimonis, activitats infantils i actes tradicionals, com també l'assaig dels Goigs abans d'arribar als dies centrals de la festa amb foguerons, cant del Goig i beneïdes. Des dels ajuntaments i les entitats organitzadores es convida la ciutadania a participar d'aquests actes i a viure Sant Antoni amb respecte, civisme i esperit festiu.
Altra tonada de Sant Antoni sonarà avui al Llevant mallorquí. Artà donarà aquesta hora baixa als sus a les festes amb la vestida del dimoni, una tradició que es manté des de fa 13 anys i que organitza l'associació Xots de Lloure a la rotonda d'entrada al poble.
La convocatòria és a partir de les 4:30 de l'hora baixa al Pas a Nivell, bar del poble, que tornarà a ser l'epicentre de la festa. Durant tota l'hora baixa hi haurà música de Sant Antoni i actuacions de grups musicals artenancs en un ambient festiu que s'allargarà fins al vespre. Cristina Rosselló és membre de Xots de Lloure i organitzadora de sa vestida.
Pels artenancs és algo intocable, la fa especial. Lo que sí que dura una mica més és aquesta preparació. L'Ajuntament, des de dia 7 de gener, ens posa la música amb uns altaveus dos pits en el dia. Les tendes comencen a treure tot la vestimenta que necessitem aquests dies, figures dels dimonis per decorar totes les cases.
I el moment central serà a les 7 del capvespre, quan es vestirà l'escultura del dimoni situat a l'entrada del municipi. Un acte simbòlic, explica Rosselló, que marca l'inici de les festes d'enguany a aquest poble del Llevant, tot i que el ball amb els dimonis es farà, com sempre, dia 16 de gener.
Quan varen posar la figura del dimoni a l'entrada del poble, la gent el vestien pues, amb una camisa blanca i un mocador vermell, que és com nosaltres anàvem vestits el dia 16. Un grup d'amics d'Artà va decidir que un dimoni havia d'anar vestit de dimoni. Va decidir vestir-lo. I aquell any devíem ser unes 100 persones amb un grupet de música que s'havia ajuntat i posava música. I ara pues, s'ha convertit en un acte multitudinari.
I Palma dona avui el sus oficial a les festes de Sant Sebastià amb els primers actes del programa que culminarà el pròxim 19 de gener amb la Gran Revetlla i els concerts repartits per tota la ciutat.
L'inici serà avui a partir de les 10:30 a la plaça de Cort amb el tradicional pregonat que enguany anirà a càrrec dels alumnes de 6a de primària del Col·legi Pius 12. El mateix acte inclourà la despertada del drac de Nacoca, on els més petits de la casa seran els encarregats d'alimentar-lo amb preves de cirereta. Ja serà a migdia quan les campanades d'en Figuera marcaran l'inici oficial d'aquesta festivitat. Durant el matí hi haurà tallers familiars, animació musical amb batucades, gegants, capgrossos, dimonis i xeremies en un ambient pensat per tots els públics. L'acte s'allargarà aproximadament fins la una.
I ja per l'hora baixa, a partir de les 5:30, la plaça de Cort acollirà la celebració del Dia de la Pesta, organitzat per l'Obreria de Sant Sebastià amb el suport de l'Ajuntament. El cercavila sortirà a les 6:45 cap a la plaça Llorenç Bisbal, amb animació musical, concerts i sessions de DJs.
I aquesta programació continuarà demà amb el Sant Sebastià Petit al Parc de Sarriera a partir de les 10:30 i fins les 2 del migdia. Tot el matí s'hi han previst espectacles de circ, teatre, jocs, tallers, minidiscoteca, rocòdrom, tren infantil, caricatures i cercaviles. També hi haurà activitats d'educació ambiental amb EMAIA i educació viària en la policia local i també l'EMT. Alguns espectacles comptaran amb mesures d'accessibilitat per garantir la inclusió. L'Ajuntament destaca que aquest primer cap de setmana marca l'inici d'unes festes pensades per viure en família, recuperar tradicions i omplir els carrers de Palma, també en festiu, abans de la gran revetlla de Sant Sebastià.